Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope, puntuals com sempre, a les 12:20, a les portes del cap de setmana, divendres 8 de juny del 2018, hores d'ara, amb 23-24 graus a la ciutat de Lleida. Com que hem de fer moltes coses a l'aire lliure, ja que estem al mes de juny, buscarem, com sempre, en primer lloc, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Parlarem ja de música en directe amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlarem també d'un campus que hi haurà, d'un torneig, de fet, de bàsquet a Bellpuig. Aquest cap de setmana estarà amb nosaltres un dels seus coordinadors, el Sergi Martí. I les rutes turístiques del Joan Bellmunt que ens atansaran a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb propostes d'oci, amb la cartellera del cine i la Laura González i el divendres de cine. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja saps que posem sobre la taula totes les propostes del món de la cultura, dels espectacles, de les arts escèniques. Que, per cert, en parlarem després. A la Marta segur que ens ho dirà. Avui tanquen la temporada al Teatre de l'Escorxador i ho faran amb un espectacle al pati, a l'aire lliure. Per això necessitem saber la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols mitjans o alts. Són més abundants cap al Pirineu, on no descartem que hi plogui una miqueta. I les temperatures no variaran gaire, si bé poden pujar una mica més. Hi haurà màximes de fins a 29 graus a Lleida o Balaguer, de 26 graus a Tàrrega, 24 graus a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del sud. Demà seguirà el cel amb intervals de núvols, podrien caure ruixats i tempestes cap a la franja de Ponent i les temperatures de dia no variaran i de nit pujaran una mica més. S'esperen mínimes de 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer, 15 graus a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 12 graus a Viella. El vent bufarà de sud i es mantindrà fluix també. I diumenge s'ennuvolarà més el cel, núvols d'evolució que ens han de deixar ruixats i tempestes en general bastant fortes aquí a les comarques de Lleida. Les temperatures no variaran gaire, tot i que les màximes baixaran una mica més i el vent es mantindrà estable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Malauradament, comencem parlant de successos i d'una nova víctima mortal a la xarxa viària lleidatana. Ahir va morir el conductor d'un turisme en sortir de la via a Tarroja de Segarra. La víctima era un veí de Barcelona de 47 anys. Els Mossos d'Esquadra detenen un veí de la Seu d'Urgell per vendre marihuana a menors. Els agents van escorcollar tant el seu habitatge com el seu cotxe i van trobar droga per un valor prop de 1.300 euros. Un quilo de préssec val 0,72 euros en origen i 3,79 euros als comerços. Un augment del 441%, segons l'índex IPOT del mes de maig que elabora COAC. En canvi, la diferència en l'oli d'oliva verge extra és del 110%. És un tema que és recurrent, any rere any, que no se li acaba de trobar solució i que en els propers dies en parlarem també. El Transport de Lleida reclama a 5 fabricants de camions per pactar preus. Més de 150 transportistes de Lleida reclamen una indemnització a 5 grans fabricants de camions per pactar una pujada en els preus dels vehicles entre els anys 1997 i 2011. La Comissió Europea ha sancionat aquests fabricants pel frau i els ha obligat a indemnitzar els afectats, que poden recuperar uns 10.000 euros per camió. El sector de la biomassa va generar el 2017 un negoci de quasi 100 milions d'euros a Catalunya, un 21,4% més que l'any anterior. En acabar l'any funcionaven 22.731 estufes i calderes de biomassa tecnològicament avançades, un 22,7% més que l'any anterior, l'any 2016. I el president Quim Torra inaugurarà la 29a trobada empresarial al Pirineu dedicada al creixement sostenible. I el Pirineu ja registra la primavera més plujosa dels darrers 69 anys. Durant els mesos de març, abril i maig, a Viella, Oliana, Tremp i el Pont de Suert. Dades rècord de més de 600 litres per metre quadrat. I una altra de les activitats que tenim aquest cap de setmana, en aquest cas, és una primera trobada d'autònoms, emprenedors i empreses de Lleida. Tindrà lloc Demà dissabte, des de les 9 del matí fins a 2:45 de la tarda, comptarà amb diferents convidats i, com dic, és aquesta primera trobada d'autònoms, emprenedors i empreses de Lleida. Parlem amb la Sara Millàs, que és la seva organitzadora. Sara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta,
molt bé.
D'on surt aquesta idea i quin és l'objectiu?
Doncs la idea surt d'uns grups que tenim a Facebook, que es diu Autònoms i Empreses de Lleida, i Freelance Lleida, que amb la nostra companya Eulàlia, que ho vam començar a organitzar i llavors vam decidir unir-ho i fer aquesta primera trobada. Uh-huh. Llavors tindrem una sèrie de ponències d'uns conferenciants d'aquí de la zona de Lleida i també el tema del networking, i un dia acabarem amb un dinar col·lectiu i tots els beneficis aniran al col·lectiu del Col·legi d'Ademi, per exemple.
Uh-huh. Teniu convidats, ens has dit, per exemple, hi haurà el Xavier Roca, hi haurà el Sergio sí. Rodríguez i la Alicia Romero.
Sí, també hem afegit a la Sandra Zapatero, que és de Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, que també ens farà una bona conferència. Uh-huh. Molt valuosa i amb pautes per a tots els autònoms.
Escolta, l'objectiu al final d'aquesta primera trobada, què t'agradaria que entregués la gent que vindrà?
Bueno, el nostre objectiu principal és pues, que tots els que puguin assistir i puguin traure un aprenentatge també d'aquesta trobada, no només trobar-se i poder fer contactes i conèixer gent del voltant, sinó tindre unes pautes i unes ajudes per a poder continuar endavant la seva tasca, en definitiva.
Molt bé. Això serà demà dissabte a l'Hotel Condes d'Urgell, des de les 9 del matí fins a 2:45 de la tarda, i com ja ens ha explicat la Sara, en benefici de l'associació Aremi. Sara Millàs, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Control motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, parlem de futbol. El Lleida ha oferit la renovació a Eneco per 3 temporades. L'àrea esportiva té previst reunir-se amb ell avui mateix i també amb Pumar. I el club oferirà diverses opcions a Gerard Albadalejo, ja que no està del tot clar que segueixi com a primer entrenador, però sí que seguirà al club. Per tant, doncs, pot ser entrenador, però si no, li oferiran diverses opcions perquè segueixi al club blau.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Bé, doncs ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Després de la ressaca de l'ascens de la Unió Esportiva Lleida, ja fa 25 anys, eh? Però jo suposo, Mari Carmen, que tu a la ràdio també, encara que no dic, jo sóc futbolera, però tampoc no fins a cert punt, també es viu això, a nivell de ciutat,
home, em refereixo. Home, i tant, se va viure a nivell dels esports, dels que teníem els companys que parlaven d'esport, però els que fèiem, doncs, al magazín, no fèiem l'actualitat informativa, els que estàvem a peu de micròfon també estàvem emocionats i també parlàvem de futbol. Vull dir, és que teníem dues coses, perquè els que portaven la part esportiva tenien aquest tema, però és que nosaltres teníem el tema de les votacions. És
sí, teníem... si estàveu divertits, estàveu com volíeu.
Perquè el dia 8 de juny, que som avui, avui, fa 25 anys...
Anem cap al 93, un 8 de juny.
Votacions per les generals. 289.610 electors van decidir a Lleida el destí de 4 escons. La llei electoral espanyola, basada en la fórmula d'ON, va ser favorable als partits majoritaris. Felipe va tornar a guanyar. Grans titulars a la premsa, els socialistes no van obtenir la majoria absoluta, però van obtenir 159 diputats per 141 del PP. El PSOE també va ser la força més votada al Senat. Convergència i Unió no va superar l'hegemonia del Partit dels Socialistes de Catalunya i el PP, amb Llorenç de candidat, va reconquistar l'escó que Josep Mòdol li va prendre feia 4 anys. Les televisions van estar mobilitzades per la gran nit electoral. Televisió Espanyola ja va facilitar un avanç dels resultats a les 8 del vespre, tinguin en compte que això va ser també el dia 6 de juny.
Sí, sí, sí.
O sigui, el dia 7 les pàgines dels diaris plenaven de futbol, de eleccions. Nosaltres ho hem una miqueteta dosificat.
És que mira que havia dies, perquè... a la temporada, doncs, va haver de passar el mateix cap de setmana.
Exactament, perquè va ser tot junt. També era notícia que l'any 93, ara fa 25 anys, les diplomatures es van registrar al 61% dels parats universitaris. Ensenyament va considerar que les carreres amb més futur eren les tècniques. Magisteri i treball social destacaven per l'alt índex d'aturats. Les més afectades, geografia i història. El 5% dels aturats eren titulats de grau mig o superior. Uh-huh. I acabem, perquè també hi havia d'altres informacions, a part del futbol i de les votacions.
Vols dir?
Sí, també anem a comarques. La població d'Àger estava ultimant amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Josep Maria Cullell, els detalls de la carretera de les Avellanes. El conseller volia, i tenia molt clar, que l'audiència no tancaria la carretera del Doll. El tram del monestir de les Avellanes estava a punt d'iniciar-se. Per tant, el que volien els d'Àger és que passessin tothom per Àger i que
clar,
no es fes la del Doll.
Clar.
Però al final, doncs, es va fer la del Doll.
Es va fer la del Doll.
I allí la tenim.
Fa uns anys es va arreglar la d'Àger i ara tenim dues carreteres per anar al mateix lloc.
Exactament. I Àger és molt bonica, també, la carretera per pujar per Àger.
I tant que sí. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment per tots. Fins dilluns.
El lunes 11 de junio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, Herrera en Cope se trasladará hasta la sede de Janssen en Madrid para promover la concienciación sobre esta enfermedad. Porque en Janssen trabajan cada día innovando para prevenir, tratar y curar enfermedades. Janssen, colaboramos con todo el mundo por la salud de cada persona.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo, que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Doncs sí, sí, estem a divendres, ja ho hem dit, i estem a les portes del cap de setmana, i per tant, el que volem és saber on podem anar a viure i a veure música en viu. I tot això ens ho explica, com cada divendres, el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás?
Por aquí, ya fíjate, ya en plena danza, porque ha empezado el caliqueño rock. Ayer por la noche empezó.
Vaya, así estás
48
ocupado,
bandas, aquí en Juneda, aquí al ladito.
Sí, señor. Sí,
vergüenza se les tenía que caer la cara a los de aquí.
¿Cuántas has dicho?
48 bandas.
Ojo, es que esto no son 5, 6 o 10 o 15.
Y que se vendrían con muchísimas ganas a un sitio que siempre estamos reivindicando y que no hay manera.
A las bases.
Es que no puede ser.
No sé, algo tendremos que hacer, ¿eh? Una plataforma o algo.
Una plataforma, una, yo qué sé, como ahora se reivindica uno por cualquier cosa, yo qué sé.
Eso. Hacemos una petición de firmas en change.org también. Bueno, todo esto que se estila, no sirve para nada, pero se oye. Igual funciona.
Ya. Bueno, ya le dedicaremos el mero malo después.
Bueno, Andrés...
Bueno, pues ya... Que te digo que ayer empezamos con el caliqueño rock anoche, vamos, y ¿sabes quién abrieron la tanda de conciertos?
A ver.
A las 6 de la tarde, pues Decadentes, ¿quiénes van a ser? Pues los que fueron seleccionados en la última edición del Pepe Marín Rock del año pasado.
Decadentes, sí señor.
Decadentes, estamos un poquito nerviosos, pero muy muy contentos por poder ir a un festival como este, que tiene un cartelón que ya tiene, es un referente a nivel nacional.
Es que te iba a decir, el Caliqueños nació como, supongo, como todo, pues como una cosa...
Sí, con 4 amigos.
Sí, un concierto de una vez al año y tal, y ahora pues supongo que todo el proceso ya les debe dar dolor de cabeza un par de meses antes, ¿eh?
Sí, bueno, ya están, ya cuando terminan ya están pensando en el siguiente.
Por eso te
y
digo.
De hecho hay algunos que ya palabran para que repitan el año siguiente, porque hay algunos grupos que son bastante, bueno, que repiten bastante,
sí, por
ejemplo el Evaristo, que estuvo ayer por la noche, al frente de Gatillazo, y que vino justo después de cuando tuvo el percance este en el último fin de semana en Jerez de la Frontera, cuando fue identificado por la Guardia Civil por haber insultado al cuerpo.
¿Identificado?
Sí, identificado, no fue detenido.
Bueno, pero eso queda ya en el expediente, ¿eh?
Bueno, pero que yo sepa, el PUNC siempre se ha metido con las instituciones, ¿no?
Sí, es que eso ya se
pues
tendría
que... parece mentira que les venga de nuevas, ¿no?
Eso ya se tendría que perdonar ahí, ¿eh? Ya no.
Sí, bueno, pero sí, es que en otros tiempos que se decían que eran más dictatoriales y tal, no pasaban estas cosas.
Es verdad, ¿no? Eso es la contrapartida, ¿eh? Y la verdad es que letras de hace muchos años eran, pues oye, potentes, ¿eh?
Yo creo que hay muchísima más represión ahora y más prohibiciones, obviamente,
sí.
Más represión y menos libertades las hay ahora que antes, que hace 20 o 30 años para atrás.
Oye, una cosa, ¿dónde están, en el Caliqueño, dónde está?
El Caliqueño estaba estos dos últimos años en el campo de fútbol, pero claro, problemas de que han puesto césped y tal, pues, bueno, césped artificial,
bueno,
pues está... Está en el campo de fútbol, está en campo más para allá.
Vale.
No sé cómo decirte, está en el campo.
Vale. Está al lado, vamos. Donde están las piscinas, el campo de fútbol, pues al lado.
Sí, lo que pasa es que mañana sábado se instalarán dos escenarios. Habrá otro escenario en donde siempre se hacía antes, que es en el Parque de la Alegría, el Parque de la Alegría. que es donde me vais a encontrar a mí, porque es el escenario más metalero.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Así, lo más destacado.
Sí.
Pues bueno, pues mira, por ejemplo, hoy... Lo más destacado, ¿eh? Empiezan a las 4 de la tarde Sinaya, Penadas por la Ley, Trastucada, Death con 2, que por cierto, muy interesantes, lo que pasa que empiezan a las 8 menos 20, que yo todavía estaré currando. Caótico, y luego vamos a ver a los The Addicts, que esto es una banda de punk británica que nació a finales de los 70 y que todavía siguen ahí al pie del cañón y que emulan a la Naranja Mecánica con sus vestimentas y tal. Están muy bien. Y a continuación va a estar sobre las 12 de la noche nuestro amigo Jorge Martínez al frente de Ilegales, lo cual una buena dosis de rock and roll, ese punk limpio de los 80 que él solo supo manejar como mejor que nadie, pues muy bien. Y luego a continuación Narco, que es otra banda que ha resurgido, que muy bien, vamos, es que muy bien el cartel de hoy. Vale 30 euros para la jornada, ¿eh? Pero el plato fuerte es mañana. Mañana es el plato fuerte, que hay dos escenarios, como he comentado antes. Empiezan a las 12 de la mañana en el escenario del Parque de la Alegría, que se llama el Cali Arranque, con unas chavalillas de 13, 14 años, se llaman Fancy Candy Girls, que no hacen nada mal, que seguirán Las Tipes, Milen Rama, Leice, que son unos viejos rockeros de toda la vida, Hamlet, que por fin vuelven otra vez, pero lo que pasa que un pelín temprano, porque será a las 5 menos 20. Luego unos grandes del metal vascos, como son Sutagar, sobre las 6, los Cop, con los cuales estuvimos hablando el otro día, a las 7:20, y Mute a las 11 menos 20, y mis grandes, Ángelus Apátrida a las 10 de la noche.
Bueno.
Me encantan los Ángelus Apátrida.
Oye,
pero en el otro, sí, perdona.
No, estoy mirando y claro, es que el sábado hay, como decías, dos escenarios.
Y vale, el precio es 35 euros para los dos escenarios.
Pero están funcionando todas las horas los dos escenarios, ¿eh?
No, el Cali Arranque empieza a las 12 y el del escenario principal empieza a las 4, con acero. Y entonces, bueno, los que estamos en el Cali Arranque, pues nos perderemos Acero, Maniática, la banda Trapera del Río, De Capaces, el último que cierre, y cuando terminen Ángelus Apátrida podremos arrebañar algo de los Baboon Show, que es una banda bastante interesante, pero bueno, ya la han hecho adrede, porque es el público parecido, que de Ángelus Apátrida podamos ver luego a la Sociedad Alcohólica ya en el escenario central,
bueno.
Donde después estarán Non Servium, Arcada Social y Ska Keitan.
Ya no vale, pero para otro año, ¿eh? La anticipada para los tres días valía 55 euros.
Sí, baratísimo.
O sea, te sale casi a 1,20 € por grupo.
Sí,
euro 20 por grupo.
Eres calculador, has hecho ciencias.
No, te lo digo porque vamos, al final aquello del precio tal, es que el sábado son 35 euros, el viernes 30, jueves 30. 25, si compras para los tres días no anticipadas, sino taquilla, son 65, con lo cual compras viernes, sábado y te regalan el jueves. Es que, el Palau Sant Jordi, cualquier mindundi, te cuesta 70 o 80 euros.
Que Palau Sant Jordi, aquí en Ayecha,
bueno,
sin ir más lejos.
Sí, no hace falta ir tan lejos. O sea que, bueno, oye, el que le gusta la música en directo, el rock, después habrá grupos que te gustan más o menos, esto ya no lo discutimos, pero 65 euros los tres días, hostia, yo creo que vaya, tienes que acabar con el mono de música, ¿eh?
Hombre, cuando te ponen un festival así es para que tú selecciones, o sea,
claro,
que te tomes
tus
respiros cuando hay grupos que menos peso te hacen.
Claro, correcto.
De todos modos, no está nada mal echar un vistazo por si acaso, ¿sabes? Porque siempre hay alguno que te da alguna sorpresa que no esperabas.
Sí. Esto de ir conociendo gente nueva es muy recomendable, ¿eh? Música nueva que hay y muy buena, ¿eh?
Que si no, que me lo pregunten a mí.
Sí.
Que a mí no me gustaban Metallica y cuando fui a verlos, que estaban de teloneros de AC/DC en el 91, pues fíjate, qué enganchada que me pegué.
¿Qué cambió? ¿Cómo te cambiaron la vida?
Sí, me cambió la vida. Se me fundieron los plomillos y desde entonces voy de negro.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, dime.
Pues mira, en el Café del Teatre siempre está la cita de cada fin de semana. Están esta noche a las 10:30 por 8 euros de Crab Apples, que bueno, no sé por qué se ponen nombre inglés, si son catalanes, pero bueno... hacen pop y es verdad, para si luego se les nota a la legua de que no son de la lengua de Shakespeare,
bueno.
Al menos pues que defiendan lo suyo. Bueno, pero es igual, ahí están, otra banda de estas que digo yo de que se suman del régimen, pero bueno, ahí están. El sábado a las 10:30, 12 euros anticipadas, eran 10 euros, 12 en taquilla, está Ray Ferrer 5, este es el nuevo proyecto del contrabajista Ray Ferrer. Esto ya es tiene una nota más de jazz, pero una música muy muy interesante, ¿eh? Por las investigaciones que hacen. Y el domingo a las 8:30, 8 euros, tenemos a Lire Sanz. Otras cosillas que hay por ahí, pues fíjate en el Can Ramón, que ahora se dedican a hacer conciertos de vez en cuando. El sábado, mañana sábado a las 8, entrada libre. Estarán Geberovich and Kleiner, que es un dueto que hacen música de raíces argentinas, y bueno, puede ser interesante. Y en el Sisbris, arriba en la calle San Martín, tenemos a los Blues by Chance, que es otro dueto de blues, que bueno, armónica, guitarra, y que están muy bien, y que están, bueno, han surgido hace muy poquito. Y finalmente hay que decir también de que el domingo en mi barrio, en Pardiñes. En el Bermud Musical del Bar de la Rosa, contaremos con Carlitos Miñarro, el ex líder de Naraina, que bueno, va en solitario, como todo el mundo sabe, desde hace tres discos. Y ahora está presentando Impulse, y bueno, él va del palo de la rumba catalana.
Muy bien. Bueno, pues mucha música en directo, aquí, allá, y a todos los gustos. O sea que la excusa siempre es buena si tenemos la música en directo presente. Andrés, vamos con el Melomalo, a ver qué nos has preparado esta semana, que creo que algo nos has avanzado.
En cuestión de muy pocos años, el Caliqueño Rock se ha convertido en un festival de referencia a nivel estatal, gracias a la ilusión derrochada por sus organizadores que han sabido colocar en el mapa musical. Se contaron con 15 propuestas musicales en riguroso directo. Si bien aquella cita estuvo pasada por agua y se recuperó como buenamente se pudo con el llamado El Resurgir. El año pasado el éxito ya fue absoluto, con 34 propuestas musicales en dos jornadas y la apuesta por artistas internacionales como Talco o los espectaculares The Toy Dolls. Así llegamos a la 13ª edición de este año, con 48 artistas distribuidos en tres veladas. Reclamos internacionales como los de Baboon Show, de Addicts y de Casualties, y la clara apertura paralela a las sonoridades metaleras con la instalación de un segundo escenario el sábado, el Cali Arranque, por donde desfilarán bandas como Hamlet, Sutagar o los grandes Angelus Apátrida. El Caliqueño Rock ya tiene eco nacional e internacional y lidera cualquier evento de este tipo que se organiza en las comarcas de Ponent. Nunca en la capital, donde la institución municipal se cargó por el morro y mintiendo más que hablando el Senglar Rock. festival que se desarrolló por espacio de 4 veranos, del 2005 al 2008, en un espacio idílico como fueron en su día Les Bases. Lo peor de todo es que ese rincón dejó de ser emblemático por obra y gracia de los políticos de turno, al ser condenado a la desidia, pese a que sería ideal para acoger festivales y otras manifestaciones culturales de gran aforo a las que tanto miedo parecen tener por estos lares. Un festival del calibre del Caliqueño Rock y muchos otros encajarían a la perfección en ese gran oasis urbano, aunque no con la manera de ser y proceder de todos esos que son como el perro del hortelano. Oh yeah.
Oye, al cabo del año, ¿cuántos melos malos haces de las bases?
Pues no lo sé, pero bastantes.
Unos cuantos, ¿eh?
Es la espirita que tengo clavada.
Hace tiempo, ¿eh?
Es una lástima.
El último gran tema de concierto que hubo en Les Bases, ¿cuál fue el...?
¿De conciertos? Sí. En el 2008, el último Senglar Rock.
El Senglar Rock en el 2008 fue ya,
2008,
¿eh?
Sí, el último verano, sí.
Hace 10 años.
Sí, les prometieron seguir, luego se echaron atrás y para tapar la mentira... Les ofrecieron Gardein.
Sí.
Ya me dirás tú, ponerte ahí en pleno verano en Gardein.
No, me acuerdo.
Yo hice la mira ahí arriba, imagínate.
Yo estuve ese año, en el 2008, en el Senglar, pero no recordaba ahora el año. 10 años, ¿eh? 10 años.
Sí, señor, 10 años hace ya.
Bueno, Andrés, oye, que disfrutes del Caliqueño y la semana que viene vamos a hablar del Pepe Marín, porque es el viernes ya que viene, en una semana, a las 10 de la noche, entrada gratuita, con 5 grupos finalistas, con música en directo, nada grabado, nada de playback, 5 grupos nuevos encima del escenario, en la Sala Boite, en la calle Rihuesera. Y como digo, es gratuito, es en directo y es rock. O sea que nada, en una semana, el viernes que viene.
Sí, estamos en el mes de los festivales.
Vaya que sí. Hablamos la semana que viene, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
A punt per arribar a la una, com sempre ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia. Parlem d'activitats de cara al cap de setmana. Mira, ara us porto una d'esportiva que, a més s'estrenen, però s'estrenen, mira, no ho sé, potser tampoc sóc tan entès, però jo diria que per la porta gran, però per la porta gran, eh? Està amb nosaltres avui el Sergi Martí, que és coordinador, un dels coordinadors del Club Bàsquet Bellpuig. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I ja m'expliquen que jugador encara, eh?
Sí, encara intentant jugar i donant guerra a les pistes amb el Club Bàsquet Bellpuig.
Escolta, jugadors de bàsquet sempre us ho pregunten, això. Quan me deixes?
Jo, per la meva posició, sóc baixet. Jo faig 1,91-1,92.
Guaita, tu, 1,90, més de 1,90 és baixet, tu. Quan ha arribat aquí a la ràdio em passa un pam, eh? Ara us penjaré la foto. Escolta, Sergi, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Vosaltres, a Bellpuig, no sé quan va sorgir aquesta història, però aquest cap de setmana teniu el primer torneig cadet de bàsquet. Que a més, ara en parlarem, perquè la gràcia de tot plegat no és el que han preparat, que també, sinó els equips que han aconseguit que vinguin a jugar, que jo crec que conjugat amb tot el que han preparat és el que farà gran el bàsquet aquest cap de setmana a Bellpuig. Això quan es comença a gestar?
Pues el torneig es comença a gestar als vols del Nadal passat. Nosaltres amb l'altre coordinador del club, l'Isaac, feia molts anys que teníem una miqueta... Com a coordinadors vam començar fa 2 anys, però sempre hem estat involucrats a nivell del club organitzant 3x3, que organitzem una competició 3x3 a l'estiu que és bastant, bastant popular a nivell de Lleida. Sempre tenim més de 150 jugadors. Uh-huh. I també vam començar fa anys a arrencar el que és el campus d'estiu. I sempre havíem tingut una mica aquest gossanill, no, perdut d'alguna manera, de fer un torneig així amb bastant renom i a nivell internacional. Mm-hmm. I just pels vols del Nadal passat vam dir, vinga, va, aquest any ho hauríem de tirar endavant, coincidint amb el que serà a partir de la temporada vinent el 75è aniversari del Club Bàsquet Bellpuig, volíem, pues, d'alguna manera encetar aquesta nova temporada fent algo que atragués l'atenció de la província de Lleida.
Uh-huh. És el VHM Develops Basketball Bellpuig Tournament 2018, és la primera edició. Començaran els partits de bàsquet aquest divendres ja a dos quarts de vuit del vespre, durant tot el dissabte, i diumenge també seguiran durant el matí i la gran final a un quart d'una. Són partits, com dèiem, de sub-16 fins a cadet. Són partits normals, de durada normal, amb dues pistes i escolta, digue'm la gent que hi ha classificada.
Sí,
classificada, que teniu convidats, vaja.
Sí, els convidats són... Fem un torneig amb un format de 8 equips aquest any. Són equips de molt renom. Tenim el València Bàsquet, el Baskonia, el Divina Seguros Joventut de Badalona, Tecniconta Saragossa, i llavors tenim d'equips estrangers el Skuru Basket, que és un equip suec, uh-huh, i Elio Sanz d'Eslovènia. A part també tenim, si ho contem com a estranger, encara que molta gent el conte com d'aquí a casa, és la selecció andorrana sub-16, que en el marc de la preparació de l'Europeu B, que juga aquest estiu, també vindrà al torneig per bàsicament, pues, entrenar per aquest torneig. I llavors comptem amb l'equip local, el cadet del Club Bàsquet Bellpuig.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, un cartell interessant, eh?
Sí, quatre equips dels que tenen el torneig varen estar, pues, fa dues setmanes, aproximadament dues setmanes, varen estar aquí a Lleida al campionat estatal cadet, que són València, Baskonia, Joventut i Saragossa. I venen pràcticament les mateixes plantilles que van estar en aquest torneig.
Déu-n'hi-do. Escolta, si us agrada el bàsquet, la cita és obligada, eh? Aquest divendres, dissabte i diumenge a Bellpuig. I a més, a part dels partits, també, doncs, suposo que aquí influeix també una mica el sabor americà, per entendre'ns, també heu inclòs el dissabte a la tarda, a dos quarts de set, un concurs d'esmaixades i de triples, que això és la part, diguéssim, aquella espectacular. A veure, hi ha coses molt maques per veure aquí, eh?
Sí, correcte. Aprofitant que el bàsquet cada vegada és més atlètic, uh-huh, i aprofitant, sí, que les plantilles que nosaltres podrem tenir a Bellpuig tenen jugadors molt atlètics, vam creure, pues, que un concurs de mates seria un al·licient bastant interessant per l'espectador, no? I bueno, jo mateix que vaig estar mirant, pues, el torneig d'Espanya cadet aquí a Lleida, pues, vaig comprovar que sí, realment jugadors cadets de primer any tenen unes qualitats atlètiques que, bueno, m'aixequen la cistella d'esquena i pràcticament com volen, no? I el concurs de triples, pues, també per donar cabuda a l'espectacle a aquells jugadors, pues, que no tenen encara el físic per poder aixecar la cistella, però que volen mostrar la seva habilitat des de la línia de 6-75.
Molt bé. Escolta, Sergi, tant divendres com dissabte l'entrada és gratuïta i diumenge heu buscat una fórmula que és, vaja, és totalment assequible, i amb un preu de 2 euros, si vols, per entrar, però que a més aquests 2 euros et donen dret a un sorteig de productes, o per 3 euros dinar, una macropaellada que faran de final de torneig. Doncs tu pagues 3 euros, tens el dinar i l'entrada, això serà per diumenge.
Sí, exacte. Bueno, el que volíem fer era una quantitat que fos més aviat una donació, algo simbòlic pràcticament, i vam acordar, pues,
home,
de fer...
Escolta, 3 euros i dinar...
Sí, 3 euros i dinar...
Bàsicament l'entrada és gratuïta, per entendre'ns.
Sí, correcte. El que volíem fer també, amb el sentit aquest de la paella, pues, també pels dos equips que venen estrangers, els suecs i els eslovens, inclús jugadors de Baskonia o València que tenen estrangers, doncs varen pensar, bueno, els de València potser estan més acostumats ja, clar, amb les paelles, però d'altres zones, doncs, segurament no tant, i tindrem, doncs, un cuiner del poble que farà una paella per 500 persones. Caram. I també és algo, doncs, que entenem que és bonic de veure i és, bueno, una experiència més per aquests jugadors.
Si voleu més informació, www.v-mdevelopsbasketball.com, tot junt, www.v-mdevelopsbasketball.com, i trobareu tota aquesta informació. Però vaja, que des d'aquest divendres a dos quarts de vuit de la tarda a Bellpuig roda la pilota del bàsquet. Hi ha grans equips, hi haurà grans partits, hi haurà concurs d'esmaixades, concurs de triples, hi haurà aquesta gran paellada com a colofó després de la final, que serà la final serà diumenge a un quart d'una, i segur que es veurà bàsquet, i segurament
això, Sergi, tu que hi entens més que jo, si la gent té memòria, segurament d'aquí a 3-4 anys, algun jugador que despunti, si ens en recordem, direm, caram, van estar allí al torneig que van organitzar Bellpuig, doncs tenint 16 anys amb algun d'aquests equips que heu convidat, eh?
Sí, correcte. És molt probable que algun dels jugadors pues, pugui, inclús amb un termini una mica més curt, inclús debutar amb, uh-huh, amb plantilles d'ACB.
És el que deies, ara ja són molt atlètics els jugadors, eh?
Sí, és...
I ara amb 18 anys, escolta, es pot sortir ja i menjar-se el món.
Exacte.
I tant. Doncs hem parlat amb un dels coordinadors del Club Bàsquet Bellpuig, amb el Sergi Martí, que està doncs, al darrere d'aquesta organització. És la primera edició que fan, però vaja, jo crec que heu posat el llistó tan alt que us faran repetir l'any vinent, ho tinc claríssim. Ara,
l'objectiu és seguir creixent. Aquest any volíem fer un format de 8 equips i de molta alta qualitat per atreure el màxim d'audiència possible. Des d'aquí aprofitar per convidar a tots els espectadors a que vinguin a Bellpuig a gaudir d'aquest esdeveniment. També aprofitar, si em permets, per donar les gràcies a tots els nostres sponsors i les institucions pel seu suport per poder-ho fer possible.
Sí, perquè si no, aquestes coses no sortirien en vana.
No, correcte. Necessita pues, una quantitat elevada de diners i... Pues...
Clar, perquè el tema d'allotjament dels equips que venen de fora també us heu hagut d'espavilar vosaltres per buscar llocs i per coordinar-ho tot plegat.
Sí, exactament. Estaran allotjats a Bellpuig i Rodalies, a pobles del voltant, perquè les distàncies amb el poliesportiu pues, siguin les més curtes possibles.
Clar, clar. Sergi Martí, que vagi tot molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
A punt per arribar a la una, com sempre ben acompanyats, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors.
Doncs busquem aquestes rutes turístiques per les terres de Lleida. Seguim passant per les comarques. Ahir vam encetar la Noguera, per tant avui seguirem a la Noguera. I què ens proposes de la Noguera?
Pues mira, el municipi és el municipi de Foradada, però és el santuari del Salgar. Possiblement has sentit a parlar.
Sí.
I el Salgar...
No sé si hi ha estat. Possiblement sí, però...
Val la pena. A més, sortosament, no s'hi va fer una presa que es pretenia fer una presa per les aigües del Segre i que hagués colgat l'antiga població d'Artesa de Segre. Mm. Però llavors van declarar ciutat Artesa de Segre i un pantà podia colgar un poble però no una ciutat i va ser aquesta la manera que van salvar de que Artesa de Segre fos colgada i la presa estava projectada aquí al Salgar. Per tant, hem de dir que pocs indrets de la nostra terra són tan bells i atraients com l'indret on està ubicat l'antic monestir i el santuari de Santa Maria del Salgar. No en debades la seva ubicació paisatgística en un engorjat del Segre i en una zona de cavernes i balmes entre les quals es va construir el monestir i el santuari fan que aquest lloc sigui únic en la nostra geografia. Així doncs, no ens ha d'estranyar que aquest indret fos l'escollit per abastir-hi els elements necessaris perquè esdevingués ideal per al retrobament interior i profund de la persona amb Déu. El mot Algar és emprat amb molta freqüència en la toponímia medieval catalana. El diccionari li dona com a traducció cova, balma, concavitat, etc. Qualsevol acceptació de les esmentades és vàlida per a l'indret del santuari del Salgar, ja que tant es pot considerar com una cova, perquè n'hi ha un conjunt, o com un tall fet pel riu entre les dues meitats de la muntanya. S'arriba al Salgar partint de la carretera d'Artesa de Segre a Montsonís, i poc abans d'arribar al poble del Castell, perquè la gent així ens entengui millor, s'ha d'agafar el trencant de la dreta que ben senyalitzat ens portarà fins al Salgar. El Salgar ja surt referenciat en la dotació que feren Arnau Mir de Tost i la seva muller Arzenda i el seu fill Guillem a la canònica de Montmagastre l'any 1054. L'església no apareix esmentada fins al segle XII. Salgar, que tingué l'origen en un ermitatge, es convertia en un convent de carmelites a principis del segle XV. L'any 1404, Pons de Ribelles, senyor de Montsonís, a causa de l'abandó del lloc, va cedir l'indret als carmelites, que hi van fundar un convent i van ampliar l'església romànica. Els carmelites foren exclaustrats, és a dir, van haver de marxar el 1835, i des de llavors Santa Maria de Salgar restà simplement com a santuari. La tradició llegendària ens fa vinent que la imatge de la Mare de Déu del Salgar va ser trobada a la cova de dalt per uns pastors, perquè hi ha una cova a baix i una a dalt que s'hi ha de pujar, s'ha de travessar la roca per un forat amb una escala. La imatge primitiva era una escultura romànica de la Mare de Déu asseguda amb un infant a la falda. I des del punt de vista religiós i de la topografia, la cova on es diu que va ser trobada la Mare de Déu té forma ovalada i és de dimensions bastant àmplies. S'hi accedeix des de la cova de baix a través d'una escala de fusta i passant pel forat que es va fer al sostre que separa amb dues coves. Actualment s'hi venera una petita imatge del Carme, la qual és guardada en una petita protecció. I el viatger que puja fins a dalt rep una sensació d'acolliment i benestar indescriptible. Aquestes coves van ser molt utilitzades quan la Guerra Civil com a gent per amagar-se allí que no els passa res. I un homenatge pòstum a mossèn Roc, que va tindre cura de tot aquest santuari i que va ser qui va recuperar tota l'activitat que durant temps havia quedat abandonada i que ell, pues, amb la seva vida dedicada plenament aquí, ho va recuperar. Un record, repeteixo, pòstum a mossèn Roc. I la dita d'avui ens diu: n'hi ha que ensenyen els demés i per ells no en saben res.
Molts n'hi ha d'aquests. Gràcies, Joan.
Adéu.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Pedro Sánchez pide a su gobierno diálogo, consenso y negociación. Lo ha hecho a través de una carta que ha entregado a sus ministros con los que sigue reunido. En el Palacio de la Moncloa está Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez invita a sus ministros a buscar el consenso en el impulso de iniciativas acordes con los principios rectores de su proyecto, desde la lucha contra la desigualdad, la precariedad, medidas incide que asuman el respeto a la estabilidad presupuestaria. El presidente del gobierno asevera que su voluntad de diálogo está dirigida al conjunto de las fuerzas políticas sin exclusiones, con todos los grupos parlamentarios. A sus ministros les pide además tomar conciencia de su compromiso con la ciudadanía y el valor de sus acciones. Estemos siempre, concluye, a la altura de una ciudadanía que reclama otra forma de gobernar, sirviendo a los intereses generales y a España con toda nuestra dedicación.
Y la Fiscalía de Badajoz confirma que va a investigar la posible filtración de los exámenes de este miércoles de la EBAU, la antigua selectividad. Abre una investigación penal por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha confirmado que los alumnos afectados tendrán que repetir las pruebas el próximo 12 de junio. Asegura además que asumirá los gastos adicionales de esos estudiantes.
Nos haremos cargo de los desplazamientos de los estudiantes, del alojamiento si es necesario, y de la manutención. Se pondrá en conocimiento de todos este procedimiento para que puedan reclamar los estudiantes que se vean afectados.
Y te cuento que tres personas permanecen en estado grave tras el aparatoso accidente que se ha producido esta mañana entre un camión y un autobús con pasajeros en la A4 a la altura de Madridejos, en Toledo. Hay otra decena de heridos de carácter leve. Lo acaba de explicar en Herrera en COPE el alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras Nieves, que asegura que se desconocen las causas del choque que se ha producido en una recta.
Es una recta, tiene bastante visibilidad y de dirección hacia Andalucía, en el kilómetro 111, y bueno, no sé exactamente mismo qué es lo que ha podido ocurrir para este fatal accidente.
Y hay más noticias en este viernes 8 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La última hora, Pilar, nos lleva a Las Palmas de Gran Canaria. Una mujer ha muerto por la explosión de una bombona de butano en su casa situada en el barrio de La Matula. Al menos otra persona ha resultado herida. En Madrid ha quedado en libertad con cargos el director y el conserje del Instituto de Educación Secundaria Sierra de Guadarrama. Están investigados por colocar presuntamente cámaras de vigilancia en uno de los baños del centro. La Guardia Civil trata de aclarar ahora cuál era el objetivo. Las primeras pesquisas apuntan a que el responsable del instituto decidió colocar las microcámaras ante la proliferación de grafitis y pintadas en el baño. Y hoy es el Día Mundial de los Océanos. En Mediodía COPE vamos a poner el foco en la amenaza para nuestros mares. La contaminación por microplásticos representa el 95% de los residuos que flotan en nuestras aguas marinas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y en los deportes, hoy juega Rafa Nadal la semifinal de Roland Garros. Luis Munilla.
Esta tarde, Pilar, el penúltimo paso hacia el undécimo Roland Garros, la semifinal ante Juan Martín del Potro. Va a comenzar además a esta hora la otra semifinal. Tenemos incluso en juego el dobles español. Pero sobre todo, ¿dónde está, qué hace a esta hora Rafa Nadal en París, Ángel García?
Pues mira, hace aproximadamente media hora ha terminado su calentamiento, durante 30 minutos, pegándole bastante bien a la bola, muy concentrado, sudando mucho, por cierto, hay mucha humedad aquí en París y de momento luce el sol. Esperemos que nos respete durante toda la tarde, porque sí que hay amenaza de lluvia a lo largo de la tarde. Será el partido, no antes de las 3:30, pero en realidad cuando termine el Dominic Thiem Marco Cecchinato, la otra semifinal que empieza ahora mismo, y precisamente en una semifinal me encuentro entre los López, Feliciano y Marc, contra Marak y Pavic, es la semifinal del dobles y de momento 2-1 para los nuestros.
La selección de fútbol, por su parte, afronta hoy su primer día de trabajo en Rusia. Mañana es el último amistoso, 9:45 ante Túnez, y hoy La Roja se entrena a las 6, antes las ruedas de prensa de Lopetegui, Busquets y Azpilicueta. Noticia de última hora del mercado, el Crystal Palace inglés acaba de hacer oficial el fichaje de Guaita, portero del Getafe, a las 4. Además, arrancan los entrenamientos de Fórmula 1 en Canadá y esta noche el Baskonia se puede meter en la final de la Liga de Baloncesto si gana el Barcelona. En esa final espera ya el Real Madrid.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ben informats ja, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i, com sempre, ho fem amb la companya de veu.
Parella de veu.
Ai, parella, home, no companya. Ara som parella, ja.
Parella de veu. Sí, Ricard Álvarez, com estàs?
Mònica Carrasco, bon dia.
Bon dia. Ai, noi, que llarga se m'ha fet aquesta setmana.
Fa uns anys érem parella, o sigui, companys, ara
és
som
veritat,
parella ja.
Ens veia, sí, és veritat. És veritat.
Parella de
veu. De fet, és una relació llarguíssima,
sí,
la nostra.
Sí, ja. Home, doncs ve de quan jo vaig començar en aquesta casa.
I tant, jo ja fa uns quants anys.
Que t'hi vaig enganxar fent l'estiu.
Sí.
De becària,
sí, sí,
i guaita,
sí.
I res, al cap de no reia treballaves, i amunt, i avall, i cap aquí, cap allà.
Mira la vida, eh?
Sí. Escolta, després parlarem de la cartellera de cine, a veure si s'anima aquesta setmana, ens ho dirà la Laura.
Estarà contenta la Laura, que té dinosaures, que això segur que li agrada, no?
Segurament, segurament. Però anem a parlar d'oci i de cosetes.
Vinga.
Jo et porto una proposta diferent.
Fes-me-la.
Molt diferent. Mira, aquest diumenge, a Lleida, se celebrarà la primera edició del Talent Showroom.
Què és això?
I què és això? Doncs mira, és un esdeveniment, una activitat que té com a eix central el talent i les habilitats de les persones. I el que fan és donar a conèixer cadascú el seu talent. I dones a conèixer, descobreixes, difons el talent personal de les persones, oferir alternatives lúdiques, de qualitat. En fi, cadascú va a oferir el que té i alhora veus el que ofereixen els altres.
Uh-huh.
Està organitzat i impulsat per dues startups, la Skillbo i Ingenia Moments, i això tindrà lloc al Jardí de l'Avet, a Lleida. Pots anar-hi de manera gratuïta, està al carrer Alfred Perenya número 22. I escolta, jo crec que poden sortir coses interessants, importants d'aquí.
Segur que sí. Doncs mira, no està malament posar en comú el talent col·lectiu, que n'hi ha molt i d'amagat, de vegades, no?
Talent Showroom, al Jardí de l'Avet. Això ho faran de 12 fins a 9:15 el diumenge, i com dèiem, està organitzat, organitzen el Josep Lluís de Skillbo i la Laia Martínez de Ingenia Moments.
Molt bé, doncs proposta interessant. Te'n faig jo alguna també.
Vinga, va.
Mira, la primera té una vessant solidària i és molt interessant. Aquest dissabte dia 9 a Corbera d'Ebre se celebra una nova edició del Tots Sumem. Què és això? Doncs és un dia, una jornada en què podreu tastar i comprar vins de la zona, de la zona de Corbera d'Ebre, de les Terres de l'Ebre, que són molt interessants. Teniu activitats populars, un concert solidari, un sopar, dinar, gastronomia, música, vins, de tot. Per què? Doncs per recaptar diners a favor de l'Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas. A més, com cada any s'hi presentarà un vi solidari que s'ha fet per l'esdeveniment. És el Sense Límits, que el podeu tastar i el podeu comprar. I a més, tots aquests diners aniran a aquesta fundació que treballa per gent que realment ho necessita molt i té moltíssima història al darrere.
Uh-huh.
Això és el Tot Sumem a Corbera d'Ebre, que per cert, aprofito que si no coneixeu l'església, el poble vell de Corbera d'Ebre, hi heu d'anar sí o sí.
Que tu ja t'has passejat.
Ja m'he passejat, és un lloc espectacular, de veritat, una joia que de vegades la tenim aquí a la vora i no...
Sí, ja passa
i
això.
No ho sabem, Doncs Corbera d'Ebre. Tot això al llarg de dissabte, a partir de les 5 de la tarda. I més coses, doncs mira, dissabte a la nit a la Tarra Quarena Plaça, que també és un d'aquests llocs per anar de concert, que si no el coneixeu, el lloc en si ja és molt màgic, i teniu el Barrio, és un lloc interessant. I una altra proposta, en aquest cas, teatre, Edip Rey arriba a Tarragona, és una extensió del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida i no us ho podeu perdre, eh? És una proposta de veritat interessantíssima que arriba amb motiu també de la propera celebració dels Jocs del Mediterrani, una oportunitat única de veure-ho, així que ja sabeu, eh? Teatre Clàssic a Tarragona.
Molt bé. Doncs propostes d'oci, fem una pausa i de seguida descobrim la cartellera d'aquesta setmana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel. Vacaciones Logi
Travel. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes, pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
La selección española ya está en Rusia, en Krasnodar, la base de operaciones del equipo nacional durante el Mundial. Quedan 7 días para nuestro debut, el próximo viernes a las 8 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Antes jugaremos el último amistoso de preparación, es mañana, contra la también mundialista Túnez. Han viajado los 23 elegidos por Julen Lopetegui, además de Jesús Vallejo y Rodri, que van a completar los entrenamientos. Llegamos a Krasnodar y el 15 de julio queremos estar en Moscú, en la final del Mundial, para ponernos la segunda estrella en el pecho.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Mònica, no és la sintonia habitual.
Ai, m'agrada molt, eh?
Però jo suposo que és la de cinema, no? Vull dir, ara ens toca parlar de cinema.
Home, a veure...
És una
és
banda
aquesta
sonora,
aquesta setmana,
això.
No sé jo si parlarem d'altres estrenes, que no sigui aquesta. A veure què ens diu ella.
Laura González.
Hola, bon dia.
Què tal, Laura?
Jo vinc amb l'outfit preparat i tot,
no,
eh?
A més, sí, ara et faré una foto perquè se m'ha posat la samarreta del Jurassic Park. Park, sí, la de la U, aquesta és. A més, és així i era així, no? Això de les quatre ratlles...
Pues no ho sé.
Sí.
No, no. Jo crec que el logo és normal.
I tu vas fer tu, això?
No, com ho he de fer, no? L'intent de la samarreta ja és així. De la samarreta, però no de la pel·lícula.
No, el logo no.
Volem veure la samarreta ja. Ara. No podem esperar, si us plau.
Doncs bé, és que ens arriba Jurassic World, el reino caído.
No, vale. Primer de tot, has anat al cinema?
No, no he anat al cinema.
No,
ja estava esquivant la pregunta.
Segon punt.
La cartellera. Vale, perquè avui tenim l'estrena de Jurassic World.
Molt bé.
Com deia, el reino caído, que està dirigida per José Antonio Bayona i ens arriba de... Bueno, és la segona part de la saga de Jurassic World, que no és Jurassic Park, és Jurassic World. I bé, aquesta
perdó,
és una...
Perdó. A veure, diferències. Perquè jo només he vist Jurassic Park, no he vist res més.
Bueno, pues jo t'explico.
De giros de Jurassic aquests.
Jo t'explico. Hi ha una primera trilogia, que és Jurassic Park.
1, 2, 3?
No, ah. La 2 es va dir El Mundo Perdido, també basat en la novel·la del Michael Crichton, i la 3, pues Jurassic Park 3.
Vale.
I ara posant...
I això és allò de la illa, que al final
sí,
creixen...
Sí, tot sempre passa a la illa Nublar. És la illa on passa tot. I llavors, pues, bueno, aquesta és una segona... És una seqüela, no? De lo que va quedar del parc primer, pam.
Ah, però cronològicament està darrere d'aquelles tres.
Sí, sí, no, és, no fan com Star Wars, no.
Val.
Llavors, pues, bueno, el Colin Trevorrow, que és el que va reprendre aquesta saga, doncs fa 3 anys es va aconseguir que tornéssim a vibrar a la butaca, saps? Com quan aquella imatge del got, saps? Amb la gota.
Ah, sí,
pues
sí,
nosaltres
sí.
Vibrem igual allà a la butaca, no? I bé, bueno, aquesta nova saga pues, és molt entretinguda i té uns efectes espectaculars. Jo, la primera, m'ho vaig passar superbé. A més, compte amb el Chris Pratt i amb la Bryce Dallas Howard, que són dos actors supersimpàtics i que fan d'actors principals, no? Són els dos protagonistes. A Jurassic World, aquesta, la 2, la del Reino Caído, bueno, es planteja que una erupció volcànica amenaça la illa Nublar, on passen totes aquestes coses. Us he dit ja que surten dinosaures?
No.
Bé, doncs així, en plan, salvemos a los dinos, els protagonistes de la primera entrega tornen a la illa on campen alegrement els dinosaures i els han de salvar d'un volcà. O sigui que els perills no només seran els bitxets, sinó que també hi haurà un volcà i erupció. Sí.
Molt bé.
La crítica l'ha deixat molt bé, eh?
Ara t'anava a dir, jo he escoltat alguna crítica i la veritat és que deixen molt bé el treball que ha fet Bayona en aquest cas, eh?
Jo tinc aquí els meus dubtes en el sentit de que, clar, Bayona és producte d'aquí i, no sé, pot ser una eina de màrqueting perquè he vist que la tercera pel·lícula torna a estar dirigida pel que ha dirigit la primera. Llavors, és com... Yeah. No sé.
Bueno, s'ha de veure, s'ha de veure.
S'ha de veure.
S'ha de veure, clar.
Jo...
Vas al cine que aniràs?
Crec que sí.
Sí.
Molt
bé, alguna cosa més?
Doncs sí, claro. Tenim Indiana, que també és una pel·lícula que ens arriba dels Estats Units. No és un remake d'Indiana Jones, eh?
Mira que jo... Pues a mi em va passar, jo quan vaig veure Indiana vaig dir... Ai,
ja està.
Perquè a mi el personatge, m'encanta el personatge d'Indiana Jones. I em vaig fer il·lusions, llavors vaig llegir ja de què anava la cosa i dic, ah, pues no, va ser que no.
Bueno, tot i això...
Perdona, deixa'm fer un incís. La darrera d'Indiana Jones... Que no
sí,
sé que ja
la calavera de cristal.
Terrible.
Aquesta és la darrera? És
sí.
La 4, aquesta? O
sí,
la 5?
Sí, 4.
Terrible. Allí surt el seu fill, ja, no?
Sí.
Que és el que havia de seguir la saga, o no?
El Shia LaBeouf. Sí. És un actor una mica conflictiu, ho direm així.
Sí. Sí, diguéssim, que vale, pocs o sigui, amics.
O sigui, o fan un gir estrany o ens hem quedat sense Indiana Jones, ja.
Sí, a veure, és que Harrison Ford està gran,
no,
eh?
Harrison Ford ja, no. Diu el personatge, la Mònica té raó, a mi també m'agrada el personatge.
Ja, però tu tragaries amb un Indiana Jones que no fos Harrison Ford?
Bueno, mira,
no.
Escolta.
Jo no compro, eh?
És que és el carisma de Harrison Ford,
però
saps?
Però escolta, a mi això em passa amb Doctor Who cada 3 temporades que canvien el personatge i, escolta, cada
I
vegada va millor.
I t'acabes encarinyant. Sí. Ja, però és que Harrison Ford té aquests moviments amb el làtigo i amb el blaster i amb... És molt seu.
Tenia.
No tenia.
No sé jo si es mou massa, de cadires,
sí, home,
ja.
Sí, que es mou. Però jo sóc fan de les pel·lis de fa uns anys, aquestes noves que hem fet una mica d'això de, no?, estirar una mica del xiclet, tampoc cal.
Ja.
Ja podem tornar a veure les que havia fetes, que surt el Sean Connery, que són fantàstiques, i ja està.
Sí.
Però escolta, l'heu enterrat molt ràpid. Quants anys té el Harrison Ford?
Home, 70 i molts deu tenir, no?
75. En té.
Pues mira.
Es que està estupendo, però que tampoc no caldria explotar més el tema.
Clar.
Home, el que està estupendo també és Richard Gere, eh? Déu-n'hi-do, aquest home.
No em cau bé. No em cau bé. Pobre. Mira que es diu igual que jo, eh? Ell es diu igual que jo, no jo igual que ell.
No li he trobat mai la gràcia, jo, aquest noi, tampoc.
Ah, jo li tinc carinyo.
Jo no.
Va, ja està.
Va, Indiana, que anem per la segona.
Indiana. És que la portada d'aquesta pel·lícula, a part, recorda una mica Indiana Jones.
Sí.
A veure, les coses com són. Llavors, bueno, tot i això, és un film...
Per cert, el Richard Gere en té 68. O sigui, té 7 anys menys que el Harrison Ford. Va, Indiana.
Indiana. Doncs és una pel·lícula molt visual que juga amb els ambients, amb la combinació de planos entre planos de paisatges oberts i amb planos de tall. Se situa al mig oest... dels Estats Units, que és una terra molt supersticiosa on molts habitants viuen creient en possessions, presències sobrenaturals i cases encantades. És un territori fosc, no? Com deia, a l'Amèrica profunda, on l'avorriment i l'aïllament pues, poden portar la societat a un estat de bogeria i desconnexió de la realitat propici per als trastorns mentals. Vale? En aquesta tessitura, Michael i el Josh, que són coneguts com els Spirit Doctors, s'encarreguen d'ajudar a les persones pertorbades per episodis sobrenaturals en aquest estat d'Indiana. No? Llavors, bueno, la història s'inicia al cap d'uns anys, quan ja no treballen junts, el Michael i el Josh, i un li demana a l'altre la seva ajuda en un últim cas extraordinari. És interessant.
Mm?
És interessant, sí. Bueno. Us recomano que mireu el tràiler per fer-vos la idea de quin tipus de pel·lícula és. Però...
Va, que ara ve l'estrena... De l'estiu. La que hi ha ara és l'estrena de l'estiu.
A veure.
El tema de l'estiu, eh?
Doncs bé, és una pel·lícula argentina i es diu El fútbol o yo. Vale? Ara que nos llega
el
Mundial.
Hi ha Mundial.
Jo tinc una frase que és si ara llega el Mundial i a todo el mundo le da igual. O sigui...
No, a todo el mundo no.
No, a todo el mundo
menos
no.
Menos als argentins.
Perdona, jo a mi m'agrada el futbol, jo el veuré.
No, a todo el mundo no, eh?
Ja,
és veritat, això.
No, és una frase còmica.
O sigui, dedueixo que no t'agrada el futbol.
A mi m'encanta el futbol.
Ah, però així què dius?
Pues si jo ho miraré, si estic veient ja el canal Història, tots els documentals aquests sobre els mundials...
Mira, mira, l'altre friqui. Si ara... que aquesta faceta no te la coneixia.
Ui, jo és que soc molt polifacètica, Ricard. Bueno,
molt eclèctica.
Sí, correcte. Doncs bé, El futbol o jo és una comèdia romàntica on el protagonista és un addicte al futbol, però fins al punt de que la seva passió està malmetent la seva vida matrimonial. Tant que la seva dona pues, veu insostenible que el seu marit dediqui tant temps a jugar i consumir aquest esport. A més, el seu deliri arriba fins a l'extrem que el fan fora de la feina per anar a veure un partit en horari laboral. Llavors, bueno, la dona del protagonista li donarà un ultimàtum, que és el títol de la pel·lícula, El futbol o jo.
Bueno, bueno.
Sembla divertida,
si és comèdia romàntica, vale.
Sí, sí, sí. Tindrem també Marguerite Duras, que és una pel·li francesa, ¿vale? És un drama biogràfic sobre la polifacètica escriptora francesa, i bueno, se situa en la França ocupada pels nazis al 1944, on la jove i brillant Duras doncs, participa activament en La Résistance, no?, amb el seu marit, el Robert Antelme. Doncs bueno, quan el Robert és deportat per la Gestapo, la Marguerite s'embarca en una lluita desesperada per aconseguir que ell torni, no? I així, per esbrinar com i on tenen retingut el seu home, l'escriptora comença una relació amb un espia en un joc així d'imprevistos estirallarronses, saps? I bueno, doncs un cop acaba la guerra i amb l'alliberament de París, doncs Duras es queda allà una mica varada en el seu propi dolor, saps? És així, tristota. Buah, és brutal aquesta banda sonora.
Ara t'enviaré la foto, Mònica.
Que si no, no...
Porta fins i tot el bolso de Jurassic Park avui. La bossa,
no,
vaja.
Tant no.
Vinga.
Doncs bé, tindrem Normandia al desnudo. És una comèdia rural francesa, sense ser tan bàsica com les del Danny Boone, ¿vale? On bueno, els ramaders d'un petit poble de Normandia doncs, estan afectats per la crisi agrícola, no? I llavors l'alcalde busca una manera de fer que el seu poble doncs, sigui un reclam i pugui sortir de la crisi, no? En aquests termes, doncs, arriba al poble un fotògraf que vol immortalitzar a tot el poble, a tots els habitants del poble, despullats, vale? Allí en massa, enmig del camp, no? D'aquesta manera, l'alcalde veu que pot ser una oportunitat per cridar l'atenció, fent un calendari, per una bona causa. Però, bueno, en una societat rural del nord d'Europa, doncs, el pudor i la vergonyeta dels habitants doncs, farà que siguin una mica reticents a la proposta. Està protagonitzada pel que fa de minusvàlid a Intocable, que és el François Cluzet.
Ah.
La Intocable, la francesa.
Mhm.
Que us ho he dit, que és una pel·lícula francesa?
Francesa.
Sí. Normandia al desnudo.
Vale, no sabem si ho aconsegueix o no, eh? Que veguin la pel·li.
Molt bé. Doncs bé, també tindrem una pel·lícula alemana, ¿vale? Es diu En tiempos de luz menguante. Mira quin nom més místic, no? I és un drama costumbrista situat al Berlín Oriental abans de la caiguda del mur, no? El Wilhelm Poe Willeit compleix 90 anys i assumeix amb una mica d'indiferència la festa que els amics i familiars doncs, han organitzat en el seu honor. Exiliat durant el nazisme, fill del comunisme, doncs el vell rep homenatges mentre que un dels seus nets acaba per fugir a l'Alemanya Occidental. Llavors, bueno, enmig de la celebració, sembla que els valors i el règim comunista s'ensorrin, doncs, i és una mica així... És un drama, però tampoc és allò de plorar, saps? És normalet. Aquí ve una altra estrena que jo trobo que és molt interessant, i és una pel·lícula russa, que es diu Salyut 7, Héroes en el Espacio.
Toma.
Salyut 7. Bueno, 7, com se dirà 7 en rus?
Bona
és una
pregunta.
Molt bona pregunta.
Sí, sí. Doncs bé, està basada en fets reals. Durant els anys 80 van passar, i allí en plena carrera espacial, no?, dels soviètics, és la història de la recuperació de l'estació espacial Salyut, dut a terme per dos cosmonautes russos al 85. I si no teniu informació sobre aquesta missió espacial, no la busqueu i aneu a veure la pel·lícula, perquè així us sorprèn el final, si no us feu com un autospoiler, saps? Tindrem també a Taxi Driver, Los héroes de Wang Jiu. És una pel·lícula de Corea del Sud. Superinteressant.
Però això no és el Taxi Driver...
No, a Taxi Driver.
Superinteressant?
Superinteressant.
A veure.
Sí, sí, sí.
No, és que...
És un drama basat en fets reals, vale? Un periodista alemany s'endinsa en Corea del Sud durant l'aixecament de Wang Jiu, l'any 1980. També com la de la Salyut, als 80, doncs estem dels 80 aquest cap de setmana. Doncs, bueno, amb la intenció de cobrir els fets, el periodista doncs, agafa un taxi que el portarà a la zona de conflicte, no? I el taxista coreà i el periodista alemany acaben fent-se amics quan el govern comença a buscar el periodista per cel i terra, perquè certa informació no pugui sortir del país. Mm. I és aquestes pel·lícules que sorprenen pels personatges, saps? Per la relació entre els personatges, perquè clar, a nosaltres ens sembla super exòtic, saps? Però fins al punt, almenys a mi, fins al punt que a vegades jo tinc amics asiàtics i no sé si estan contents o tristos, saps? Uh-huh. Són una manera de portar els sentiments una mica diferent.
Sí,
no?
Els codis són molt diferents i això és interessant, sí, és veritat.
Sí, no, i a part pues, els valors, saps? Un taxista, un taxista aquí te porta, te deixa el lloc i si tens problemes, pues, igual no t'espere. Però allí pues, veus la figura del taxista com si sent responsable d'aquella persona, saps? Que està portant el seu cotxe. Uh-huh. Saps? O sigui, el tràiler acaba que el taxista plorant i diu he abandonado a un cliente. Bueno, una cosa... Està bé. Tindrem també Beyond Beyond, una pel·lícula de Dinamarca. Bueno, aquí m'ha petat una mica la bola, perquè és una història sobre desitjar lo impossible, ¿vale? Un noi, prou gran com per conèixer el camí de la vida, emprèn la seva aventura aprenent sobre l'existència i l'entorn. Pues bueno, és una pel·lícula d'animació, ¿vale? Ah. És el nou projecte del director de The Great Bird. I no he entès ni el tràiler, ni la crítica, ni la sinopsis.
Perfecte.
Vull dir, per a mi és un enigma, aquesta pel·lícula. Anem amb els documentals.
Vinga.
Dos documentals molt interessants. Un és McQueen, és un documental britànic sobre... Bueno, és el documental definitiu sobre el prestigiós dissenyador britànic Alexander McQueen, que va decidir deixar de viure fa uns 8 anys. Doncs McQueen ha realitzat dissenys de moda superemblemàtics, com un d'aquests outfits de la Lady Gaga i tal, bueno, així més recents, no?, que tinguem en ment, no? Va tenir iniciatives i projectes que tancaven amb el cànon establert, va ficar aquest mos sobre d'una passarel·la sent un holograma, saps?, amb el vestit i tal, no? És un documental molt interessant i es construeix a base de gravacions casolanes d'en May, d'entrevistes, de bocins de desfilades, i permet conèixer una mica el personatge, que realment era un noi normal de bar anglès, que mentre els altres jugaven a futbol, ell tenia ganes de fer patrons i dissenys, bueno, un personatge que val la pena conèixer una mica més. McQueen, se diu el documental.
McQueen.
Sí, és una mica fosc, però sensible, però buah, té unes imatges molt xules, també. Tindrem també Petitet, que és un documental musical. Sobri, amb els recursos justos per fer un bon documental, ¿vale? Planos d'aquests amb fondo negre, la persona en blanc i negre explicant. Doncs bé, Petitet és un gitano català que persegueix el somni de fer tocar rumba catalana a una orquestra sinfònica. Ell és exmúsic i fill d'un dels palmeros de Peret, no? Els palmeros, els que fan palmes. Uh-huh. I, bueno, pateix una malaltia crònica que el debilita a nivell muscular. I abans de morir, ell, bueno, vol complir la promesa que li va fer a sa mare, que és portar la rumba catalana al Gran Teatre del Liceu. Interessant, eh?
Sí. Petitet, eh?
Petitet.
Jo... hem tingut una cartellera també...
Variopinta.
Sí.
Bueno, molt variada, però avui hi ha coses interessants que feia un parell de setmanes que la cosa anava molt fluixa, sí. No?
Un parell de setmanes només, jo
bueno,
crec que
bueno,
més.
Ja, sí, és veritat, bueno, és que generosa ara.
Hem de començar a arribar les de Pixar de cara a l'estiu.
Vols dir?
No. És que l'estiu també no fluixeix a la cosa, en general.
Sí, sí.
No d'arribar a los increïbles 3 o 2.
No estic al dia de los increïbles. Mira, home, me passé alguna, com a Star Wars.
Alguna estrena encara forta d'arribar, però jo crec que a l'estiu també s'ho guarden tot una mica fins que torni l'activitat normal.
Allà al setembre hi ha alguna cosa potent sempre.
Però bé, avui molt variada, allò, molts ingredients, una amanida, un entremés. Avui seria la cartellera una mica de tot.
Sí, mira, tenim inclús la del futbol o jo, que li pot agradar al Ricard, que això ja és complicat.
Home, és una comèdia, per tant, té bona pinta.
Sí, bueno, m'apunto, però...
Bueno, te'n vas al cine, eh?
Sí,
el Jurassic...
ara el Jurassic.
Jurassic.
World like it.
Doncs molt bon bé. Cap de setmana.
Laura González.
Gràcies, Laura.
Doncs apa, a tu t'ha fet gràcia, Mònica, aquesta de Corea del Sur, eh?
Aquesta m'ha agradat, la de Taxi Driver, Los Héroes de Gwangju.
Sí, ja ho he vist.
I també el documental de McQueen.
Ah.
Sí.
Doncs mira.
Últimament estic molt de documentals. Ja de Netflix tenim, no veig altra cosa.
Ja tenim plan pel cap de setmana.
Sí.
Mònica Carrasco.
Ricard Álvarez.
Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Doncs sap que anem directes cap a dos quarts de dues. Abans, però, deixa'm que et parli de dues notícies de darrera hora. Ara aquesta l'ampliarem, però el primer premi del concurs internacional de piano Ricard Vinyes de Lleida passa de 6 a 12.000 euros i una altra de les novetats en aquesta 23a edició és la incorporació d'una orquestra sinfònica a la prova final. En parlarem ara tot seguit, connectarem amb l'Auditori Municipal Enric Granados amb la Puri Terrado. I també que Fira de Lleida genera un impacte econòmic a la capital del Segrià de 17,2 milions d'euros. L'ens firal va tancar l'exercici 2017 amb un benefici de 320.851 euros, el millor resultat de la seva història. Busquem les senyals horàries, arribem a dos quarts de dues i de seguida comencem l'Espai Groc.
En la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido. En el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros. ¡Luchad!
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en Dios.
El sábado por la noche. Cine sin cortes. El 13.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Sap que ja anem directes, ens acostarem a les dues amb el nostre Espai Groc, com cada divendres, portes del cap de setmana una altra vegada, el qual és bo. És veritat que el temps passa molt ràpid, però si ens aturem a mirar-lo en un divendres, que estem a les portes del cap de setmana, sempre molt millor. Està amb nosaltres avui la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la tècnic del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I avui deixeu-me que fem, com es feia abans, vamos a connectar en l'exterior. Ens anem cap a l'Auditori perquè tenim a la seva directora allí, a la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a més la Puri, mira, ens quedem a l'Auditori perquè avui, aquest matí, heu fet la presentació d'una nova edició d'aquest ja grandíssim, grandiós concurs de piano Ricard Vinyes.
Doncs sí, avui hem presentat el concurs, que tindrà lloc a finals de mes, i estem molt contents, molt satisfets, perquè hem fet molts canvis i, a veure, esperem que el públic ens respongui.
Recordem que és un concurs que va passar a ser bianual, que ara s'intercalen, diguéssim, els adults amb els menors,
nens,
amb els nens.
Sí. Aquest any, Piano Kids.
Aquest any toca els grans.
Aquest any toca els grans, fins a 30 anys, i doncs hem tingut vora 100 inscripcions.
Caram.
De concursants de tot el món. Quan dic de tot el món vol dir de tot arreu, o
sí,
sigui,
sí,
de tots els continents, i hem hagut de fer una selecció, lògicament, perquè a tots no els podíem encabir. N'hem admès una trentena i bé, avui hem presentat doncs, el calendari, el nom dels concursants, d'on són i les activitats que farem.
I quins dies tindrà lloc el concurs?
A veure, el concurs en si comença el dia 26 de juny i s'acaba el dia 30 de juny.
Molt bé.
Hi ha proves eliminatòries, hi ha la prova semifinal, i aquest any la gran novetat és que la prova final serà amb orquestra. Hi haurà tres finalistes que interpretaran un concert cadascun per a piano i orquestra. Per tant, farem la final, la gran final, que li hem dit, a la sala sinfònica amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès.
Caram.
Això vol dir que serà un concert molt lluït, no? I a més, doncs, el públic també podrà votar quin és el seu candidat abans de que se sàpigui la resolució del jurat.
Això és nou d'aquest any?
Sí, sí, ho farem així, mentre el jurat resol, doncs farem una votació popular, no? Entre el públic, i el premi no serà pel guanyador del públic, sinó que serà per una persona del públic de les que hagin votat, que els hi regalarem un viatge.
Caram! I podem participar tots, no? Els que som amics de la directora també, eh?
Sí, si esteu allí, sí, i els heu escoltat.
Molt bé, doncs escolteu.
Sí.
És una bona iniciativa.
Sí, llavors farem un preludi del concurs, que en aquest any coincideix amb el Dia de la Música, que ja en parlarem la setmana vinent, en què ficarem, com ja sabeu, altres anys també ho hem fet, ficarem un piano de cua a la plaça Ricard Vinyes, i animem a tothom a que vinguin a tocar el piano a la plaça Ricard Vinyes a la tarda.
Que si si la meteorologia ho permet, és una activitat maquíssima.
Sí, 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 sí. Home, confiem. L'any passat ens va fer una tronada important. Vam viure l'experiència, però sí. va parar de ploure i llavors vam poder fer-ho. O sigui que confiem que almenys si hi ha de ploure que sigui al matí.
Sí. Molt bé.
Sí.
Escolta, en parlarem també del concurs Ricard Vinyes, perquè ens queden, bueno, ens queden dos, tres setmanes, eh? No
sí,
queda
sí,
més.
Sí, va molt ràpid.
Que va molt ràpid. Escolta, aquest dimarts vinent, que és dia 12,
sí.
Hi ha una proposta de música força interessant a la Seu Vella.
A la Seu Vella, sí. A la Seu Vella tindrem a les 8:30 del vespre Esperion amb Jordi Savall. Per tant, és un concert que no pot deixar indiferent a ningú. I, a més, doncs, una mica l'explicació de per què aquest dia... Doncs perquè aquell dia se commemora el centenari de la declaració de la Seu Vella com a monument nacional. És el dia el juny de 1918, es va publicar la Gaceta de Madrid, la Reial Ordre del Ministeri, en què ho declaraven d'aquesta manera. Llavors, des de la Seu Vella han organitzat un seguit d'actes, bàsicament conferències, i això tindrà el seu punt culminant amb aquest concert. Jo crec que és una ocasió magnífica per veure aquest músic i el grup de música antiga Esperion, 21, i en un entorn fantàstic, no?, per aquest perfil de música.
Home, és que l'entorn també és el que ho fa especial, eh? O sigui, la data, la commemoració, l'entorn, per tant, és una d'aquelles cites que t'has d'apuntar bé a l'agenda. Sí. Molt bé, Puri, doncs hem fet aquesta primera connexió amb l'auditori. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, com sempre, un plaer que ens hagués acompanyat. Gràcies.
Gràcies.
Bon dia. Anem directes cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, perquè vosaltres s'està acabant. Queda temps, eh? Queden temps, perquè estarà la vostra exposició de Ramon Pichot fins al 22 de juliol.
Així és, no? Diumenge 22 de juliol.
Però, evidentment, el temps passa i ens queda ja mes i mig...
Curt per gaudir d'aquesta magnífica exposició.
Llavors, aquest diumenge, a part de les visites a guiades habituals, que sempre les recomano, Sí. Hi haurà més?
Sí, sí, a part de la visita guiada habitual pel públic general, que té lloc cada dissabte puntualment a 6:45 del vespre, aquest diumenge a les 12 del matí oferim doncs una visita per al públic familiar, una activitat adreçada a nens i nenes a partir doncs de 4 anys, de 4 anys en endavant, i els quals doncs acompanyats doncs d'un adult o dels seus familiars doncs podran gaudir doncs d'aquesta exposició. És una proposta doncs educativa, que com heu pogut observar doncs nosaltres focalitzem doncs a edats molt primerenques, no? Amb un objectiu clar, educar doncs la mirada, educar doncs aquestes noves formes de llenguatge doncs als més petits de la família.
No, i a més això de poder anar acompanyats amb els pares. Mm-hmm. O els pares amb els nens, també té la seva gràcia, perquè si no, a vegades, depèn d'on vas, a veure on col·loco els nens, o els nens s'avorriran, no em servirà.
Sí, sí, així és. És una activitat doncs per participar tota la família, els més petits i també doncs els germans o els amigats doncs també doncs més grans, no? Perquè adaptem doncs el discurs d'aquell dia en funció doncs de les edats que ens trobem aquell dia doncs a la sala d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida.
Uh-huh. I ja per acabar-ho d'arrodonir, el dimarts a la tarda, per tant no ens interfereix per anar al concert després del vespre, hi ha una activitat també relacionada amb l'exposició que també té molt bona pinta.
Sí, sí, així és. Oferim doncs una altra forma doncs de gaudir, de visitar doncs aquesta exposició, que és a través doncs l'activitat Cafè Tertúlia amb Ramon Pichot, de la Més Ongós als Quatre Gats. És una activitat que, com molt bé tu has dit, oferim doncs aquest dimarts a les 6 de la tarda. És una activitat doncs de 2 hores de durada que combina una visita guiada a l'exposició conduïda doncs per un educador de sala, i seguidament, tot compartint doncs un cafè, el públic participant es reunirà en una sala doncs del Caixa Fòrum per comentar doncs aquells aspectes doncs més rellevants que d'alguna manera han percebut visitant doncs l'exposició.
Està bé això, perquè de vegades vas acompanyat i al sortir vas pel carrer i dius, escolta, què t'ha semblat aquella obra, què t'ha semblat aquell quadre, què t'ha semblat, però aquí és, ja t'asseus i tens
sí,
més
sí.
gent per comentar.
Més gent de diferents procedències que coincideixes doncs al Caixa Fòrum.
A més, aquestes reunions, ho dic per experiència, al principi sempre costa.
Sí, però...
Sempre costa, però
sí, sí.
És no res, eh? A la que, a la que parli
clic,
una o dues persones ja sí, està, sí, ja, sí, ja entra sí, tothom sí. a la roda.
Els altres cafès tertúlia que hem fet al Caixa Fòrum, doncs ens ho han demostrat, ens
sí,
han demostrat,
sí, sí.
No? És una activitat de 2 hores de durada, però finalment doncs el públic s'allarga, es despulla, per dir-ho d'alguna manera, i planteja doncs qüestions, línies de debat, i amb detall, per dir-ho d'alguna manera, doncs l'activitat, perquè si no ens allargaríem fins in saecula saeculorum.
Això serà dimarts, i a la meitat de la setmana, el dimecres...
Sí, el dia 13,
sí, poseu fi al cicle Primavera de Pel·lícula.
Sí, una Primavera de Pel·lícula amb una magnífica projecció, que és Nuestra Vida en Borgonya. Es tracta d'una projecció doncs francesa, una projecció francesa doncs de l'any passat, que està, com molt bé indica doncs el seu propi títol, està doncs ambientada doncs a la Borgonya. Es tracta doncs d'una família la qual doncs un dels fills s'ha passat doncs 10 anys viatjant pel món, però coneix la notícia de que el pare, que viu a la Borgonya juntament amb els altres fills, doncs ha mort. Llavors, això li dona doncs la possibilitat doncs de tornar a la Borgonya, de viure i refer d'alguna manera doncs els llaços amb els seus germans, i construir doncs aquesta fraternalitat seguint doncs el compàs doncs de producció doncs del vi, no? Des de la verema fins al producte final del vi.
Uh-huh. Sabeu qui, mira, va fer un realitat un somni de pel·lícula?
Qui?
És el nostre convidat, el Josep Maria Pons. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
És així o no?
Sí, és així. Vaig complir un somni.
No sé si ho va somiar durant molts anys, això.
Home, durant molts anys no. El que sí que ho vaig somiar és moltes vegades des que vam prendre la decisió.
Us el presento, el Josep Maria Pons, el propietari del restaurant L'Estoneta, que està a Vilanova de Bellpuig, concretament al carrer Major, el número 87. Allí el trobeu, però és que a més, el Josep Maria Pons és un gran aficionat de la música del Bruce Springsteen i de la seva figura com a músic. i l'any passat, si és que no, si sou de les poques persones que no us heu assabentat, l'any passat van realitzar el festival No Surrender, en el que la fita, l'objectiu, el primer objectiu era passar-s'ho bé, evidentment, no? Però havia aquella fita d'aconseguir ajuntar 1.000 músics que alhora interpretessin el tema No Surrender. I això, al final, es va sobrepassar aquesta xifra.
Sí, 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 doncs la vam sobrepassar per poquet, vam ser 1.004 inscrits, i sí, com bé has dit, nosaltres, la nostra intenció era passar-nos-ho molt bé, que de fet ens ho vam passar.
Clar.
I després, pues bé, del que hem vist de com ha funcionat el vídeo a YouTube, dels missatges que ens han arribat i de com estan anant les inscripcions d'aquest any, realment veiem que la festa ha estat tot un èxit.
Però a veure, Josep Maria, que jo sé de bona tinta que quan ja va acabar el festival i ja va sortir tot bé, tu vas dir, bueno, però jo ja en tinc prou, ja he fet el meu somni, no em torneu a embolicar. Però aquest any tenim la segona edició. Què ha passat pel mig?
Jo tinc un problema, Ricard. Em funciona més ràpid la boca que el cervell. Aleshores, la veritat és que sí, en teníem prou. Però és que ja dos dies després ja es va decidir que hi tornarien. Perquè som gent de poca paraula, ja ho veus. Però no, o sigui, sí que és veritat que nosaltres, el que hagués plogut a última hora, no vam poder acabar els concerts. Ens va deixar una miqueta de mal gust de boca, però bàsicament s'hi torna per la resposta que ha tingut la gent i els missatges que ens han arribat, les trucades, i ha estat brutal, brutal. Aleshores, vam tornar a parlar amb l'organització, amb els amics que ho han fet, perquè són amics, i vam decidir doncs tornar-hi, bàsicament perquè de les errades que es podien haver fet el primer any, n'hem après i hem vist que hi ha coses que canviant-les pues, pot quedar millor i pot anar més bé per tothom.
Clar, ho dic perquè la gent que ens escolti també, o sigui, això no es tracta de que queden una tarda allí, toquen un tema i marxen tots, eh? És un, tot un festival de música, és tot un dia de gaudir de la música, i evidentment,
sí.
El plat fort al final és això. Mira, està amb nosaltres, la Marta Salla del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja,
sí.
I la Maribel Tos, que és la directora del Caixa Fòrum, que a més la Maribel va ser assistent l'any passat.
Sí, així va ser, jo ja venim d'aquesta oportunitat.
I em va dir, diu, pèls de punta, eh?
Sí. Així és.
Sí. La veritat és que...
Sí. La capacitat de mobilització, no?, d'un poble, no?, és molt important.
Mira, això que has dit tu és veritat, és capacitat de mobilització d'un poble, perquè evidentment nosaltres a l'organització som 10. 10 persones és impossible de fer això.
Només
ha estat l'Ajuntament, el club de futbol, el club atlètic, el club ciclista, les bitlles, inclús la llar de jubilats. O sigui, aquí ha col·laborat tothom, i això d'aquí sí que nosaltres ho voldríem fer públic. No és només el sonat aquest de l'estoneta i tres amics de juerguistes. No. Ha estat tot un poble, vull dir, sense la col·laboració del poble, això és impossible, però a totes llums.
Per cert, que hem parlat fa uns minuts amb el Sergi Martí, coordinador del club de bàsquet, que teniu un bàsquet de primer nivell aquest cap de setmana, i també em va parlar de tu, eh? Va dir, no, és que, escolta, aquestes dinàmiques que fan que el poble es conegui i que funcioni i que la gent es vagi involucrant és com una roda que no para després.
Sí, home, nosaltres, mira, per exemple, s'ha de reconèixer que tant amb el Sergi com amb el club de bàsquet de Bellpuig tenim una relació bastant bona i molt estreta. Ells, quan van vindre aquí a buscar col·laboració, això ja va ser de cara al restaurant, doncs, ostres, vaig trobar que era una idea genial per dinamitzar doncs una mica el territori, encara que Bellpuig sigui de l'Urgell i nosaltres del Pla, és que toquem, estem a 4 quilòmetres. I la veritat és que la tasca que està duent el club de bàsquet de Bellpuig és genial. Aleshores, nosaltres vam voler col·laborar tant com a restaurant l'estoneta com a No Surrender Festival. Aleshores, pues, els hi hem dit que els hi regalàvem perquè poguessin sortejar entre els assistents un parell d'entrades i, bueno, col·laborar una mica entre tots. Vull intentar fer tot una mica més gran.
Josep Maria, aquest any, quan es farà la segona edició del No Surrender Festival?
Sí, doncs mira, Ricard, aquest any la fem el 29 i 30 de juny. Aprofitem que el 29 és Sant Pere i és Festa Major Petita a Vilanova.
Ah, mira.
Doncs per donar-li una mica més de festa, si es pot, i doncs ho farem aquest cap de setmana. Ho hem mogut una setmana doncs, per això de la festa major i per treure'ns també, per intentar no coincidir amb, doncs, sigui amb la Transegre de Balaguer, sigui amb el Canet Rock i amb tot això. I bé, la veritat és que en aquests moments doncs, falta 3 setmanetes avui. Hosti, només sí. 3 setmanes, eh?
3 setmanes només, sí, sí.
3 setmanes i s'ha de reconèixer que el ritme d'inscripcions aquest any està sent genial.
Home, sé que heu passat els 800 ja.
Sí, 800, o sigui, el que era és 800 en total, tant amb inscrits com amb entrades. Mm. Però que d'inscrits, o sí, en aquests moments estem més o menys com estàvem l'any passat una setmana abans.
Déu-n'hi-do.
Sí, estem sobrepassant una mica els 500 inscrits.
Escolta, Josep Maria, fem una cosa. Mira, el dia 29 no, perquè ja estaràs enfeinat i ja no pot ser, però el dia 22 et convido que vinguis aquí, als estudis.
Ah, encantat.
Ho dic perquè serà la setmana abans i ja estaràs dels nervis, però tindràs una setmana encara de marge.
Sí, sí, sí. Escolta, me veniu a buscar l'Arnau, que igual que estic interessat. Però sí, sí, tan encantat.
Doncs et convido aquí i acabarem de parlar de tot plegat. De totes maneres, com a novetat aquest any, feu un preescalfament de motors i aquest cap de setmana feu una cosa per la canalla, és el no surrender kits.
Sí, això d'aquí, Ricard, és una idea que va tindre l'Antoni Tolmos, que és el director artístic, i primer lloc que penses aquest tio està boig, però la veritat és que està tenint un èxit brutal. Nosaltres ens pensàvem que seríem una quinzena de nens i així, i ara en aquests moments estem sobrepassant la quarantena.
Caram.
Aleshores, mira, ens va bé poder parlar amb vosaltres perquè nosaltres ho fem a la pista de tenis, en cas de que plogués ho passaríem al pavelló, però és un assaig que fem pels menors de 15 anys o fins a nens i nenes de fins a 15 anys, perquè ells el dia del festival no es troben allò cohibits o sobrepassats una mica.
Uh-huh.
Ells aquest dia ja ens servirà perquè toquin així una collada, doncs 40 de colla.
Molt bé.
I, bueno, l'Antoni us donarà unes pautes i unes indicacions perquè aquell dia se sentin més segurs i més, bueno, i més, ho tinguin una mica més apamat i més fàcil.
Molt bé, molt bé. Això quan ho feu? Demà?
Això ho fem demà passat, diumenge.
Diumenge.
Aquí a Vilanova de Bellpuig, ja t'ho dic, en principi de la pista de tenis, si no seria el pavelló, de les 10 del matí a la 1 del migdia. I des d'aquí també aprofitem que tothom que vulgui passar un matí una mica distret escoltant música del Bruce, sempre la mateixa, també, que tot s'ha de dir. Però que si volen vindre seran ben rebuts i inclús si algú ha decidit aquell moment per apuntar-se o per comprar entrades o el que sigui, nosaltres ho tindrem tot a punt i ho poden fer aquí mateix el diumenge al matí.
I si no, és molt fàcil, nosurrenderfestival.com, a la plana web ho teniu tot, de l'edició anterior, de l'edició d'aquest any, de l'edició que està kits, allotjaments, com entrar, com sortir, venda d'entrades, tot, eh? 3w.nosurrenderfestival.com, tot junt, és així de fàcil. Doncs Joan Maria, escolta, enhorabona.
No, home, moltes gràcies. Ja. Enhorabona a tots els participants, eh? Nosaltres l'únic que hem fet és, bueno, tindre la idea, però aquí
Home,
no,
escolta.
Però el mèrit és de l'altra gent. Nosaltres, bueno, ja és el que diem sempre, nosaltres som una panda de grillats que ens hem ajuntat, hem tingut una idea boja, i mira, l'any passat va sortir bé.
Molt bé.
També fa temps que ho diem, eh? Com surto malament, acabem a estremera.
Josep Maria, un plaer escoltar-te. T'espero d'aquí 2 setmanes, eh?
Vinga, ja hi podem comptar.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Tarda. Mira, són cosetes, que es fan, és maco també,
Sí, i a més la grans coses,
la idea aquesta de primer posar els nens perquè agafin, home, 40 ja junts tocant ja és una experiència, perquè anar allà fins a 15 anys. En fi, escolta, anem cap a Marta, anem cap al Teatre de la Llotja i cap al Teatre de l'Escorxador, perquè també, clar, estem al mes de juny, finals de curs, finals de temporada, arriba el final de temporada al Teatre de l'Escorxador, i ho feu avui, a les 9, l'any passat va ploure, aquest any jo crec que no.
Creuem els dits, sembla que no.
I ho feu al pati, a més és molt maco també, fer coses allí al pati, cap al vespre, que fa bona temperatura, que la gent, doncs, no tens lloc ubicat, sinó que et vas posant. És maco, què feu avui?
Mira, avui fem un espectacle de dansa,
com bé deies, per acabar una mica la temporada, una mica de fi de festa ben amunt, perquè ho fem amb entrada gratuïta, un espectacle de dansa, un espectacle molt amè. Ahir vam posar a les nostres xarxes socials que és un espectacle per redescobrir la dansa. Hi ha públic que està avesat a la dansa, un tipus de dansa o un altre, hi ha públic que no n'està tant. I aquest espectacle és per tothom. Són cinc noies, l'espectacle es diu Mulier, cinc noies damunt de xanques ballant. Les xanques són, si els oients es tenen presents, són aquells pals amb una plataforma on es posen els peus, amb la qual cosa hi ha una dificultat, sí. Et fan alt. Hi ha una dificultat afegida. Són cinc noies ballant una coreografia de 40 minuts. L'espectacle es diu Mulier perquè vol ser un homenatge a les dones. Hem tingut aquest any una temporada bastant centrada, doncs, en el tema de la dona. Mm-hmm. I acabem precisament amb aquest espectacle, Mulier. Mulier va tenir dos premis Max l'any passat, a millor espectacle de carrer i a la millor composició musical. Ja veureu que la música també us agradarà molt. També el vestuari, he de dir que el vestuari és molt senzill i molt auster, però és molt bonic i trobo que està molt ben lligat amb l'espectacle, amb la coreografia. També va tenir el premi Moritz, que recordo que és el premi que dona el públic a la Fira de Tàrrega del 2016, no la passada, sinó el 2016. A la millor estrena de carrer, i un altre premi amb un festival de teatre també de carrer al País Basc, Azoka, que és el Festival Humore, el 2017, a millor espectacle. I avui teniu l'oportunitat de veure'l amb entrada gratuïta al pati del Teatre de l'Escorxador a la plaça d'Estebecuito.
Doncs ja ho sabeu, eh? A més, no cal avisar ningú. Home, sí, aviseu a tanta gent com pugueu. Clar. La veritat és que sí, però vull dir que no us cal comprar entrada
si
ni res.
Si plogués i l'haguéssim de fer dins, sí que hauríem de limitar l'entrada. Clar. Però tot sembla que no, hem d'acabar de decidir ara, a primera hora de la tarda, si muntem a dins o fora, però vaja, em sembla que el radar avui està bastant clar.
Jo crec que està bé, eh?
Sí.
Està bé.
Sí.
Clar, això del... Tot el que es fa a l'aire lliure té aquest risc i és veritat que només ens en recordem de l'any que plou, però la majoria de vegades d'edicions no plou, eh? Per tant, home, vaja, jo crec que no. De totes maneres, si no ho faran dins, i l'espectacle val molt la pena.
Molt.
És gratuït, per tant, vaja, és que no crec que hi ha cap mena d'excusa. És relativament curt, vull dir, perquè si aneu amb canalla no es fa
amb
pesat.
Amb canalla és ideal, perquè són 40 minutets, que abans que tinguin temps de pensar si s'avorreixen o no, ja s'ha acabat.
Molt bé. Hi ha una altra proposta de la qual ens vols parlar avui, Marta, que és per fer-nos treballar, bàsicament. Bueno, per fer-nos treballar.
Sí, però és un treball una mica agradable,
sí.
no treball de treball.
Deixa'm primer que et faci una pregunta.
Digue'm.
Coneixes la Wikipedia o la Viquipèdia en català?
Qui no la coneix avui en dia?
És que avui en dia, fixa't que entrem als buscadors,
qui no la coneix?
Fiques un mot.
Sí.
Per exemple, mira, jo ho dic perquè l'altre dia el meu fill havia de fer quatre línies de Pau Casals. Poses Pau Casals, els buscadors, i quina és la primera
el
que et
primer
surt?
El primer que surt, Viquipèdia.
La Viquipèdia en català, després la en castellà i després la d'anglès. Clar, però això, qui ho posa, aquesta informació, dins?
Doncs hi ha gent que ho fa. No està allà dins sol,
no,
automàtic.
No surt, no. I a més s'ha d'anar mantenint, s'ha d'anar actualitzant. Doncs d'això ens vens a parlar avui.
Sí, mira, perquè a la Biblioteca Pública, avui que no hem tingut l'Antònia, doncs em permeto de parlar-ne jo, a la Biblioteca Pública aquest dilluns, que és 11 de juny, hi ha una Viquimarató. I una Viquimarató, què és? Doncs és molts viquipedistes, o uns quants viquipedistes, entrant continguts a la Viquipèdia alhora, durant un temps determinat, des del mateix lloc físic o no, però tots alhora.
Uh-huh.
Perquè pot ser que estiguin presencialment a la biblioteca aquest dia o poden estar a Massachusetts entrant continguts sobre quin tema. Per això en parlem aquí. Doncs sobre teatre infantil a Catalunya.
Molt bé.
Tots sabem que a Catalunya hi ha una associació que té molta part a Lleida, perquè la gerència és a Lleida i moltes de les companyies són a Lleida, que és la TTP, l'Associació de Professionals de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya. I juntament amb l'Amical Wikimedia han organitzat aquesta Viquimarató perquè precisament a la Viquipèdia hi hagi molts continguts d'aquest sector que és tan important a la vida desvirtual, però que a la Viquipèdia doncs, no té la corresponent rellevància o un equivalent rellevància. Llavors, què heu de fer? Us heu d'inscriure a busqueu a Amical Wikimedia a Twitter, allí trobareu algun enllaç per inscriure-vos i
Sí.
I venir a la Biblioteca Pública de Lleida, també ho podeu fer des de casa, el dilluns a les 4, a entrar coses sobre festivals de teatre infantil, fires, companyies, artistes, espectacles, premis i guardons, textos de teatre infantil o literatura de teatre infantil, qualsevol cosa relacionada amb el teatre infantil a Catalunya.
A més, estem en una terra on són prolífics en aquest aspecte.
Sí. Per tant, hauríem de ser una mica
companyies
sí.
I trobarem molta informació que potser la tenim, però que la gràcia és compartir-la. Jo crec que és la definició, compartir-la.
La gràcia és filtrar-la, aplegar-la i introduir-la a la Viquipèdia, perquè tothom que busqui llavors informació sobre el Sidral, sobre la Baldufa, sobre aquests espectacles, per dir companyies de Lleida,
sí, sí,
doncs
sí.
La puguin trobar centralitzada aquí, a la Viquipèdia, on trobem tot. Tots els que busquem.
I si voleu anar a tafanejar, doncs ja ho sabeu, dilluns de 4 a 8 a la biblioteca, n'hi haurà molts des de casa, però n'hi haurà uns quants des de la biblioteca, es pot anar allí a tafanejar i a buscar informació o a conèixer qui hi ha darrere d'aquests articles que jo consulto. Doncs mira, hi ha unes persones que són els que teclegen i els que ho posen. Per tant, també té la seva gràcia, com deies abans, desvirtualitzar a vegades aquest món virtual.
Sí.
El món virtual està bé, però després el contacte humà...
Però un món
real, no
té preu,
paral·lel. I tant que sí. Molt bé, doncs hem parlat de força coses de cara al cap de setmana. Hem connectat amb la Puri Terrada avui des de l'auditori, amb el Josep Maria Pons, el propietari del restaurant L'Estoneta i organitzador del No Surrender Festival. Ha estat amb nosaltres la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, i la Marta Salla, des del Teatre de la Llotja i del Teatre de l'Escorxador. Noies, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja arribem a les dues, com sempre, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Divendres 8 de juny, directes cap al cap de setmana, però gaudeix d'avui ja, de divendres, i del cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. I tornem dilluns, puntuals com sempre, 12 i 20, bon cap de setmana, salut, adeu.